Anna Hernández.
Bona tarda, són les 7. El canceller alemany Olaf Scholz ha manifestat avui la seva solidaritat amb Ucraïna en la primera trucada de l'any amb el president d'aquell país, Volodymyr Zelensky. Els dos líders han parlat sobre la situació política, militar i humanitària dins d'un context d'invasió russa i han acordat mantenir el diàleg constructiu sobre les propostes d'Ucraïna per aconseguir una solució política. Zelensky també s'ha reunit avui aquí amb diversos senadors dels Estats Units per abordar la situació a la línia de front on les forces ucraïneses lluiten contra l'exèrcit rus. Al seu compte de Telegram, Zelensky ha explicat que hi ha perill d'un augment de les hostilitats. Tot plegat mentre encara segueix en vigor l'alto el foc declarat ahir unilateralment pel líder rus Vladimir Putin i que no s'està complint perquè al llarg del dia d'avui s'han estat produint atacs creuats, sobretot a la regió de Donetsk. Més coses, el president Carles Puigdemont ha fet una crida a mobilitzar-se contra la cimera de l'estat espanyol en França, que han anunciat de cara al proper 19 de gener a Barcelona. Aquesta trobada ha de servir, segons ha explicat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per segellar un acord d'amistat entre els dos estats. Segons Puigdemont, amb aquesta trobada, el govern central vol evidenciar la fi del procés independentista i ho ha piulat a través del seu compte de Twitter i ha dit que des del govern espanyol han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat de Catalunya. I arreu del país se segueix celebrant els premis del sorteig de Reis, que ha deixat 80 milions d'euros a tot el territori, sobretot a l'Escala, on s'ha venut íntegrament el primer premi. Però Reus també estan de celebració perquè és una de les localitats on ha tocat el segon, el 72.289. És la segona vegada que l'estanc número 18 de Reus reparteix un premi gros en 10 anys. L'última vegada va ser gràcies a un premi de la Bona Loto valorat en 2 milions d'euros. Una de les seves propietàries, Montse Rovira, assegura que l'eufòria és molt gran, però que encara no saben a quanta gent han venut el número.
Ho fem tot a través de terminal. En principi es fan d'un amunt, però hi ha gent que fa números repetits. Llavors, clar, no podem saber si és un dècim sol o són més d'un. Això suposo que a partir de demà ens ho dirà la delegació. El que la gent són una mica reacis a comprar pel terminal. Et diuen, si no el teniu imprès, no el volem. I bueno, també toca.
Reus no ha estat l'única ciutat del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre on ha caigut el segon premi de 750.000 euros la sèrie. El 72.289 també ha caigut a Horta de Sant Joan, a Vandellòs, a l'Hospitalet de l'Infant i a Bellvei. I un últim punt en clau de successos, mor un vianant que caminava per la calçada de la carretera BB-6001 a Malgrat de Mar, per causes que encara s'estan investigant, un turisme l'ha atropellat i ha mort de l'impacte. La conductora del vehicle ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital de Blanes. Amb aquesta víctima són 3 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I anem als esports. Amb Marc Andrés.
Esport en directe. Tenim en joc el primer partit de la 16a jornada de primera divisió masculina de futbol. Al minut 32 de la primera meitat, el Celta de Vigo està guanyant per 0-1 al camp de l'Elx, gràcies al gol de Iago Aspas. Més tard, a les 9 de la nit, es jugarà el València-Cádiz. També en joc tenim la 9a ronda de la Copa de França, amb el partit destacat d'avui a les 9 del PSG, que visita el camp del Châteauroux. I a la mateixa hora, a Anglaterra, duel de l'FA Cup entre Manchester United i Everton. Tornant a la Lliga Espanyola, demà juga el Real Madrid al camp del Villarreal, sense Carvajal, Odriozola ni Mariano a la convocatòria. Per cert, el central del Liverpool, Virgil van Dijk, estarà un mes de baixa aproximadament i és seriós dubte per enfrontar-se als blancs en el partit d'anada dels vuitens de final de Champions del proper 21 de febrer. I un apunt de motor perquè l'organització del Dakar ha anunciat la suspensió de la 7a etapa, prevista per demà, a la categoria de motos i quads, una decisió presa degut a les dificultats climàtiques i també a la fatiga acumulada dels participants.
I pel que fa al temps, aquesta nit serà freda com la passada, amb noves glaçades a molts punts de l'interior i a les valls del Pirineu. Demà es mantindrà la mateixa dinàmica de sol i boires persistents a ponent, però diumenge arribarà un canvi que portarà un augment dels núvols i alguns ruixats, sobretot al Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant i acabarà movent-se al voltant dels 1.400 metres. Això és tot, més informació a les 9 de la nit.
RAC 1. Perdona que estalli, però jo crec que la notícia amb la que hauríem d'obrir els esports avui és que els alevins del Futbol Club Hospitalet del Llobregat, després de perdre aquest dissabte, van guanyar per 3-0 al Sants. Hosti, tu. L'entrenador, calla.
Sí, buen partido, ara, dale.
Dale.
Vols que et digui una cosa?
Què?
No només ja estava informat a la notícia,
veus? Oh.
Sinó que a més tinc declaracions d'un dels jugadors.
Aquesta victòria li dediquem a Marc Giró.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1, tots som 1.
Si són les 7 tocades, això també és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Albert Ong.
Què, t'han portat moltes coses als Reis o no?
M'han portat les que havia demanat.
Les que havies demanat?
Sí.
Ni més ni menys?
Ni més ni menys.
Sí, tu.
I tu?
Jo més. Dels que havia... Sí, no havia demanat res, i mira, al final encara...
Encara has replegat alguna cosa.
Sí, Déu-n'hi-do. Però vaja, i ara és la sensació aquella de que ja està, eh? Que s'han acabat les festes, eh?
Això ja va... Ara comença una part dura, jo crec. Que
sí.
Es parla molt, no?, de que a nivell de la butxaca, el gener costa i tal, tal, tal. Però jo crec que ja... O sigui, el gener s'allarga, no? I després ningú pensa en el febrer, que és encara pitjor. Perquè dius, ah, no, és un mes... que és curtet, que passa ràpid, i no és veritat.
No, es fa molt lent. El febrer, per això l'han fet tan curt, perquè
és mal parit.
Tot i que aquest any jo trobo que la cosa bona és que el dia 6 cau en divendres, diguem, no?
Sí.
Llavors, el fet de que avui sigui divendres, que tinguis dissabte i diumenge encara...
Per jugar.
Bueno, primer, clar, nens i nenes ho aprofitaran per jugar, que això va molt bé. Recordes un any a Islàndia que vam fer... Va ser un grandíssim debat amb moltes aportacions de gent.
Sí.
Si es tornava a col·legi, en el seu moment, diguem, no?, quan anàvem a col·legi nosaltres, si es tornava el 7 o el 8,
hi
havia Catalunya dividida, gent que tornava l'endemà i gent que tornava el 8.
Jo sempre tornava l'endemà. De Reis, l'únic que em deixaven dur una joguina. La que més m'agradés, aquell dia jo la podia dur al col·le, però clar, el 7 no tenia festa.
Aquest any, per sort, doncs 7 i 8, no?, és cap de setmana, que pels nens i nenes n'hi ha bé per jugar.
Jo aprofitaré, eh?
Tu aprofitaràs, sí?
Sí, perquè està un regal de Reis. M'han portat unes entrades per anar al teatre, per anar a veure La Calòrica, l'obra de què
boníssima.
Parlem mentre no parlem de tota aquesta merda,
sí.
Que tenia moltes ganes d'anar-hi, que em vaig quedar sense poder-hi anar l'altra vegada, i que quan vam fer les recomanacions culturals per regalar aquestes festes, l'Anna Pérez Pagès va dir, ostres, és que l'han tornat a programar, i vaig dir, home, doncs la poso a la carta dels Reis, i efectivament...
I vas aquest cap de setmana, ja?
I vaig, sí, les entrades, escolta'm, em diu el dissabte...
Dissabte, doncs no, si les entrades diuen dissabte... Si les entrades diuen dissabte, s'anul·la tot el que hi havia i te'n vas a teatre a veure La Calòrica. No, que anirà bé aquests dos dies una mica per anar-te situant, ja de dir, escolta'm, ja això, a partir de dilluns ja farà una mica de pujada. Tot i que també hi deu haver gent, molta gent contenta que s'hagin acabat les festes. Jo recordo la meva mare... que els últims anys, però bastants anys, eh? No dos o tres últims, no, bastants anys, que quan començaven, ella ja deia... O sigui, quan a mig desembre havia de començar a pensar en el menú de festes, deia, ara m'agradaria ja que haguessin passat les festes.
I ho deia només per haver de cuinar, per
tot plegat. Sí, tot plegat. Això jo crec que hi feia bastant, no? Que, clar, s'ho carregava tot ella, i li feia bastanta pujada ja... Però també una mica tot... O sigui, hi ha gent que aquestes festes no li agraden.
Sí, és veritat. En això la societat també està dividida. I suposo que si, a més, tens tota aquesta responsabilitat, que la gran majoria de vegades se la carreguen doncs, les mares, no?, o les àvies, doncs suposo que encara et fan una mica més de mandra.
Que hi deu haver gent contenta, per tant, gent que ara ens està escoltant, és, mira, quina sort que això s'hagi acabat, ja està.
Per fi!
Ja està.
Ja torna a la normalitat.
Ja està.
No, que ara torna a les rebaixes.
Sí. I ara és aquell moment també que si hi ha gent que ens està escoltant caminant o corrent, després per intentar baixar una mica el dinar...
Un tortell.
Aquesta hora jo crec que la 7 de la tarda d'un 6 de gener És aquella imatge que comences a veure cotxes amb doble fila, descarregant paquets perquè venen de casa, els han anat a recollir els reis a casa, els avis del pare, els avis de la mare, llavors hi ha aquella descarregada, aquells contenidors que no hi cap
ara,
res més,
ara,
no?
Tot ple de caixes de cartró, acumulades, que dius, poder no caldrien, no? Tantes caixes de cartró.
Ni
no
tant regals.
Ni tant regals, això sens dubte.
Però vaja, si tu t'han portat exactament els que havies demanat, doncs escolta'm, això ens queixem, i unes entrades de teatre no ocupen gaire espai al contenidor.
No ocupen espai i, escolta'm, l'endemà ja estan finiquitades. Vull dir que meravellós.
Bé, ara poder aquesta gent deu un poc escoltar altres coses, no? Que estem aquí parlant nosaltres de les nostres coses i avui us hem preparat tres regalets de Reis, també, no? No sé si són els que havíeu demanat o no.
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, vam rebre tot de cartes dels oients d'Islàndia.
Sí, jo crec que us faran il·lusió perquè no tenen res a veure un amb l'altre, els tres continguts que sentireu avui a Islàndia fins a 9:15. Comencen amb una història d'amor.
Mm-hmm. No? Fantàstica.
Història d'amor que vas explicar tu i que és boníssima. Després hi ha una conversa llarga amb un home que va ser ministre durant 7 dies.
Jo crec que no hi ha una altra persona, per tant, tothom sap qui és.
Ministre durant 7 dies, l'any 2018. I després acabem, ja que avui també s'han obert moltes ampolles de cava, acabem amb el Pep Martí, ja ho sabeu, el periodista de Nació Digital, que ha escrit amb el Miquel Macià aquest llibre que es diu Els que manen, i que ens explica la història dels que remenen les cideres a Catalunya. I avui és la història de la família Codorniu i de la família Freixenet, diguem, no? Encara que no es diuen Freixenet, sí que han sigut fins fa poc els propietaris, perquè ara ni Codorniu ni Freixenet estan en mans catalanes.
Tot interessant, això, eh?
Sí. Total, que callem i que comencem. A Islàndia ara una història d'amor de pel·lícula, o més ben dit, el que hauria pogut ser una història d'amor de pel·lícula, perquè la història comença i acaba el mateix dia. Dura només 6 hores. 6 hores d'amor a primera vista. 6 hores de trajecte, 2 desconeguts, París-Barcelona, en un tren. Maria, a veure, més detalls.
Sí, el moment és el març del 2020. Els protagonistes són la Cecília, una noia argentina que vivia a París per feina, i en Manuel, un català instal·lat a Londres, també per feina. L'atzar els col·loca de costat en aquell tren i la connexió entre els dos fa la resta. Quan s'acaba el trajecte, s'acomiaden, no s'intercanvien telèfons. No cal, han quedat de veure's al cap d'uns dies a París. Tenen lloc, tenen dia i tenen hora. I sobretot tenen moltes ganes de veure's. Ningú sap en aquell moment que el coronavirus i el confinament els trencarà els esquemes. Ningú sap en aquell moment que la Cecília decidirà compartir la seva història amb un article al New York Times. Ningú sap tampoc en aquell moment que Amazon Prime decidirà comprar aquella història per convertir-la en un capítol de la sèrie Modern Love d'Amazon Prime que ara tothom pot veure. La Cecília viu ara a Barcelona, per feina també. L'he anat a conèixer i m'ha explicat tots els detalls d'aquesta història d'amor que comença a un tren i que acaba a les pantalles de televisió. Hola, Cecília.
Hola, què tal?
Tu diries que la vostra història d'amor, aquesta que va començar en un tren, va acabar bé?
Sí, tuvo un buen giro. El amor se representa de distintas maneras. Quizás no a la manera de Hollywood que uno esperaba, pero bueno, dio un giro positivo.
Va, intentem esbrinar aquest gir, com va anar. Comencem al principi, remuntem-nos a aquell dia, el dia que tu treballes a París i per feina també a Barcelona i agafes un tren. Quin dia era? Com va anar això?
Bueno, era un día absolutamente común y corriente en mi vida porque, bueno, yo vivía en París y estaba muy acostumbrada a viajar porque tenía un trabajo que me implicaba viajar para bastantes lugares de Europa. Así que no iba para nada en el modo de empezar una historia de amor. O, bueno, empezar y terminar una historia de amor. Con lo cual, todo esto me pilló por absoluta sorpresa. Yo salí de mi casa muy temprano a tomarme el tren para venir a Barcelona, que es un viaje largo, así que venía preparada a leer y a usar esas 6 horas de viaje para distracción un poco de mis tareas que me tenían bastante ocupada, con lo cual poco dispuesta a hablar con nadie o mi compañero de asiento. Y bueno, la sorpresa fue que había alguien sentado al lado, que era este chico protagonista de la historia, que bueno, principio intenté evitar el inicio del diálogo y empezamos a hablar y al final, bueno, por suerte no lo evité porque siguió siendo como llegándose a un nivel mucho más lindo, más interesante, más cercano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, empezó lo que podía haber sido una historia hollywoodense.
És a dir, tu al principi intentes tallar-lo, és ell que et dona conversa i tu et fas fins i tot un punt borde?
Sí, tanto fue así de tratar de evitar que incluso hasta no nos podíamos entender en idiomas porque él me habló en inglés, yo le contesté en francés, ni siquiera fluyó eso desde el primer instante hasta que nos dimos cuenta que los dos hablábamos el castellano, así que fue muy gracioso empezar ahí.
¿De qué veu parlar? Com va anar? Com va ser que tu al final diguessis, ep, deixo la lectura, deixo les distraccions que tenia pensades per aquest viatge i m'interesso per aquest noi? Què és el que et va dir?
En primer lugar discutimos porque me había ocupado mi asiento con mochilas, con cosas, el cargador del teléfono, el enchufe, bueno. Así que fue primero un principio de guerra de Tom y Jerry. Y luego, bueno, nada, ahí como que nos reímos cuando nos dimos cuenta que los dos hablamos el castellano y empezamos a hablar y la verdad que como que fue una persona que directamente fue como preguntas más profundas de qué estás haciendo y por qué y te hace feliz y de golpe me encontré como filosofando y replanteándome mi vida con un desconocido al lado que, bueno, normalmente no sé, esos balances de la vida o son privados o no con un desconocido un tren. Y bueno, y esa proximidad fue llevando a que la charla y 6 horas fueron divertidas porque también en el medio nada, fuimos al salón comedor a tomar un café, nos entretuvimos con algún juego, digo, como que bueno, se pasó el viaje muy rápido.
Es pasó el viaje rápido. Arribeu a Barcelona i l'habitual, avui en dia, en un món de xarxes socials, absolutament tots estem connectats, és ens intercanviem els telèfons, no?
Sí, por supuesto. Además, no puedo decir que yo soy una persona poco tecnológica, o sea, vivo con mi teléfono en la mano. Y sin embargo, fue bueno, él me dice, yo tengo que ir, en ese momento él vivía en Londres, me dice, tengo que ir a Francia por trabajo, pero me puedo acercar a París, bueno, en una fecha determinada que era bastante cercana al viaje. Y digo, sí, ok, yo voy a estar ahí, nos podemos ver. Me dice, bueno, llego un viernes a tal hora, en tal tren, y no sé qué nos pareció que eso se iba a dar así sin la necesidad de intercambiarnos datos. Y nos despedimos y nos fuimos. Y ahí nos dimos cuenta que no nos habíamos intercambiado nada. Y bueno.
És a dir, ell diu, jo arribaré el dia tal de tal mes, a tal hora, a París, a tal estació. Espera'm allà. És així?
Exacto, nos íbamos a encontrar en la Gare du Lyon, que es la estación a la que llega el tren desde Barcelona. Y bueno, no sé, pensamos que iba a ser así. Los trenes suelen llegar horario y no fue.
¿Qué va a pasar?
Creas o no, muchas cosas pueden romper una historia de amor, pero que aparezca una pandemia ya es lo más insólito del mundo. Y apareció una pandemia que solo se veía en las películas distópicas. Bueno, apareció en la vida real, así que quedamos confinados. Yo estuve en Barcelona 2 días o 3, no, ya no recuerdo. Volví a París y el día que volví, Macron decretó el confinamiento y acá creo que fue en paralelo también. Así que bueno, él quedó confinado aquí, yo quedé confinada en París. Y bueno, él ahí durante el viaje, yo había chequeado mis emails laborales, así que vio mi apellido y me encontró por alguna red social. Entonces ahí me escribió y me dice, bueno, me parece que nuestro encuentro no va a poder ser. Y digo, bueno, no sé, dicen que son 15 días, como la fantasía que teníamos al inicio de la pandemia, que parecía que era algo que empezaba y terminaba pronto, y bueno, no pensamos que iba a ser el desastre que fue después. Bueno, vayamos viendo, y bueno, nunca nos vimos. Así que bueno, ahí quedó.
Quan tu veus que Macron decreta el confinament, el primer que penses és en ell, en la vostra trobada?
Sí, porque era algo que había fluido también esta historia que parecía que nada lo podía detener. Y bueno, sí, las cosas pueden cambiar de rumbo totalmente. Y bueno, sí, lo primero que pensé fue eso, dije, se suspende esto. Pero por otro lado, como decían, 15 días, digo, bueno, por ahí el confinamiento no está, o se puede pasar de un país a otro. Al principio las reglas no eran tan claras de hasta dónde era que no se podía mover uno o sí, que si era por razones laborales, sí. De hecho, él ahí me decía, bueno, quizás el workshop se hace igual. No tomábamos dimensión de la gravedad que esto iba a implicar.
Clar, ell va veure el teu cognom perquè tu vas fer una gestió de feina i es va quedar, diguem, amb el teu cognom, però tu tenies alguna dada? Tu què sabies d'ell per buscar-lo en aquell moment?
No, yo, si él no me hubiera buscado, yo no sabía nada, porque solo sabía su nombre y no tenía su apellido, o sea, era muy difícil. Me había contado en la empresa que trabajaba, bueno, quizás haciendo una investigación un poquito más, hoy en día por las redes es difícil no poder localizar a alguien, pero se me hubiera complicado. La realidad es que gracias a que él recordó el apellido fue que pudimos retomar el contacto.
I tot i retrobar-vos via xarxes socials, i després que passessin els mesos de confinament, mai hi ha hagut una trobada.
No, ja ahí durante el confinamiento, bueno, ahí nos pasamos los teléfonos y fuimos como una buena compañía, porque bueno, yo estaba confinada sola en París y bueno, todo lo que implicaba esa soledad de uno, ¿no? De estar aislado. Yo tengo mi familia en Argentina, así que bueno, fue bastante meses duros, así que nos hablábamos y bueno, pero después con el tiempo, claro, las cosas no pasaban mucho en nuestras vidas estando confinados y se fue como diluyendo y después que se abrió todo, incluso yo me vine a vivir a Barcelona y entiendo que él está viviendo acá ahora porque vivía en Londres en ese momento, creo que después del confinamiento quedó acá pero no nos volvimos a ver, ya quedó ahí y bueno, la historia viró lo que viró, que digamos no fue con él sino fue conmigo y lo que pasó con lo que escribí, digamos.
Ara anem aquí. Anem al que va passar després, perquè com acaba aquesta, diguem-ho així, no història d'amor, perquè no hi va arribar a haver història, aquesta no història d'amor al New York Times primer.
Sí, bueno, a mí ahí cuando empezamos a hablar y parecía que todo, digo, bueno, cuando pase la pandemia, tal cual la pregunta que haces, bueno, la pandemia iba a terminar, ¿a momento se iban a poder volver a ver? Y cuando empecé a darme cuenta que eso no, me empezó a dar como un dolor de lo... No por él, porque bueno, fue un viaje, pero la fantasía es lo que uno se imagina del dolor de lo que podría haber sido, o sea, el dolor, o la ilusión de lo que no cumplí, de lo que podría haber sido. Entonces, bueno, estaba con esa broken heart femenino y una amiga me dice, bueno, ¿por qué no miras esta serie que se llama Modern Love, que está en Amazon Prime, que tiene un montón de historias? Bueno, son cosas que le pasa a todo el mundo, el mal de amores.
Modern Love, aquesta sèrie. Et va recomanar la sèrie Modern Love d'Amazon Prime.
Sí, es una sèrie que, bueno, está en Amazon y en ese momento se había estrenado la primera temporada, que eran poquitos capítulos. No me acuerdo si eran 6 o 7 capítulos. Entonces, bueno, yo las miré y me pareció súper entretenida, sobre todo en ese momento que nos entreteníamos con cosas distintas. Y en los títulos de la serie decía que estaba basada en historias reales que se publican en el diario New York Times, en una columna homónima. Entonces yo me suscribí al diario para leerlas por entretenimiento. Y cuando leo la primera, abajo decía, si quieres mandar tu historia, envíala. Y bueno, yo que estaba con toda la emoción así muy... a flor de piel, como decimos en Argentina, hice lo que todos los escritores... sugieren no hacer, que es escribir con la emoción tan latente, pero bueno, fue mi descarga. Entonces ahí mismo dije, sí, quiero enviar la mía, y se abrió como un cuadro de diálogo o algo así, y la escribí, pero no la tenía ni pensada, fue una catarsis como si se lo hablara a alguien, y la envié.
¿Tú habías escrito antes?
Jamás. A mí me gusta mucho leer y leo mucho y hago bastantes talleres y cursos de eso, pero nunca en mi vida había escrito nada, no tengo ni siquiera un diario del que sigo, nada, escribo, no sé, un tuit, pero o de reportes científicos, que es a lo que me dedico, nada que ver con la literatura, digamos. Y bueno, y ahí me contactan a los dos días, recibo, o enseguida, no me acuerdo si a los días, pero bueno, enseguida que lo envié recibí una respuesta de New York Times, a la cual no le di demasiada trascendencia, de hecho no abrí el email porque pensé que era un, bueno, gracias por participar, una respuesta automática de este tipo de acciones. Y después me vuelve a llegar un email y ahí lo abro y era, bueno, me dice, mira, Cecilia, soy, bueno, el nombre, la redactora de las... sección esta del New York Times, me gustaría contactarte con vos porque mi equipo leyó tu historia y nos interesa. yo no lo podía creer a dónde había llegado esto, porque digo, yo soy, bueno, soy argentina, con lo cual no tengo inglés nativo, no escribo, en Estados Unidos, que generalmente la gente participa, son muchos habitantes y participan de este tipo de cosas, y en el diario New York Times, yo creí que mi historia iba a quedar ahí, que nadie le iba a leer, no que no me iban a contactar, sino que iba a quedar ahí, con lo cual me sorprendió muchísimo. Y bueno, me hicieron una entrevista, les interesó mi historia, no sé qué, y me dijeron, bueno, mira, enseguida fue todo muy rápido. Me dicen, bueno, esta semana va a salir publicada en el diario online. Y bueno, la publicaron y ya ahí me pareció un montón.
Que surto el New York Times, mamá, que surto el New York Times.
Exacto, sí. Entonces yo no puedo creer. Y bueno, ahí enviándole el link a todos mis cosas, desde aquí encerrada desde mis metros cuadrados parisinos, les envío que es. Hice algo, o sea, a veces no hay que, uno piensa que las cosas grandes te parecen cuando uno se expone al exterior. Bueno, esto me pareció totalmente confinada. Y ahí a los pocos días me contactan y me dicen, mira, Silvia, tuvo muchos comentarios, tu columna, así que la vamos a publicar en el diario del domingo ya impreso. Así que bueno, también ahí escribiéndole a mis que en Estados Unidos compren el diario. Así que los tengo, todas me mandaron por correo los periódicos, bueno. Y bueno, y ahí ya me pareció un montón. Y al poquito tiempo me contactan que me hicieron un podcast, porque también hay un podcast en Spotify de Modern Lab, y bueno, donde entrevistan. Luego me contactan y dicen, una editorial nos dio dinero para publicar un libro con una compilación de historias y la tuya va a estar. Así que ya todo esto me parecía como excesivo.
O sigui, vam passar de... Jo tinc un moment de debilitat. Necessito explicar la història, tot el que m'ha passat, tot el que sento dintre. Ho explico, passes a fer això, a que acabi publicat primer el New York Times online, després escrit i després en un llibre.
Sí, así que ya ahí era increíble. Y a los pocos meses de eso, bueno, me enviaron el libro como de regalo, pero bueno, ya. Y a los pocos meses me contactan y me dicen, bueno, Cecilia, Amazon decidió empezar a rodar la segunda temporada, que había estado frenada por la pandemia, y hice una evaluación de las historias para esta nueva temporada, que no recuerdo también si son 6 o 7 capítulos, con lo cual eligieron 6 o 7 capítulos, historias, y una de las que eligieron es la tuya. Yo no podía creer que Golpe de Historia iba a estar en la televisión, hecha serie. Así que bueno, ahí ya fue espectacular primero por la dimensión que tomó, porque al final era como volver al inicio, que yo había empezado usando esa serie como un poco del consuelo amoroso, de golpe ahora era yo parte de esto, ¿no?
Si tu t'havies convertit d'alguna manera, per algú, en aquest consol amorós que en aquell moment vas buscar en la sèrie.
Exacto, y además a mí lo que me gustó mucho de todo esto es que digo, bueno, más allá de la historia trunca, si queremos decir, de amor. Al final fueron años duros para mucha gente, para todos lo que vivimos de alguna manera u otra. Como contar algo lindo, agradable, y no sé, como una historia de lo que puede pasarte en la vida pese a estar encerrado. Y bueno, más allá de que fue súper lindo para mí el momento ese, bueno, duró lo que duró, duró esas horas de la historia, pero además de eso, el dar vuelta a la situación de que, bueno, tenemos cosas adentro, o sea, yo escribí que no sabía ni que podía escribir y de golpe llegó esto, o sea, como que al final cuando uno es honesto con sus emociones, sus sentimientos, era como contar algo lindo entre todas las noticias feas que escuchamos y que seguramente a todos nos pasó algo que malo durante debido al COVID. Entonces, bueno, me gustaba un poco eso.
Y des del moment en què tu envies la història fins que ho publiquen en llibre, tu cobres alguna cosa en aquest període?
No, todo lo que pasó relacionado con el New York Times específicamente, que fue en las publicaciones en los diarios, en el periódico y el libro y el podcast, todo eso, nada, era, bueno, solamente que lo publicaban. Ya cuando se interviene Amazon, ahí sí, y a eso fue la segunda sorpresa, que de golpe, bueno, me dicen, mira, ahora como Amazon la quiere, nos lo compra a nosotros tenemos que a su vez hacer un contrato contigo para pagarte, bueno, derechos de autor, y yo con esto como que de alguna manera le vendía mi historia a New York Times para que a su vez se la vendiera a Amazon, y bueno, ya, así que no lo podía creer porque de golpe era, y bueno, fue algo raro porque ahí las columnas de Modern Love del New York Times, hay dos tipos, una que se llama Tiny Love Stories, que significa historias cortitas, que era la mía, que eran 100 palabras nada más, o sea, yo conté todo esto que te estoy contando en mucha charla que estoy dando, en 100 palabras, con lo cual, y si no, siempre son historias más largas, y esta es la primera vez que Amazon eligió una historia corta, así que bueno, me hicieron un contrato especial, y bueno, así que ahí me llegó un depósito de New York Times con...
Et puc preguntar quan et van pagar per 100 paraules que dius que tenia el text?
Sí, la verdad que fue súper sorprendente porque me dijeron, bueno, tenemos que ver, quizás no es tanto como le pagamos a los que hacen la historia larga, y yo ya, para mí era el premio, era estar en la tele, y me pagaron $10,000 por el texto, o sea que a precio palabra yo digo que es una buena comparación con J.K. Rowling o cualquier buen escritor. Lo digo en chiste, obviamente.
Home, no està gens malament, no? $10,000 per 100 paraules.
Sí, fue un regalo de Navidad o fines de mitad de año, así que bueno, me vino muy bien.
I a partir d'aquí, tu vens la teva història i te'n desentens o no? Et demanen implicació en el guió o pots anar al rodatge, no ho sé.
Claro, bueno, yo eso es lo que no sabía, porque hasta ahí me habían dicho como que yo tenía que dejar los derechos y todo. Y finalmente no, me contactaron a través siempre con alguien de New York Times en el medio, pero preguntándome más datos, claro, porque tenían que hacer de 100 palabras una historia más consistente o con más datos para poder formarlo, que bueno, obviamente hay gente creativa y que lo puede hacer sin que yo hubiera contado, pero lo que fue lindo que me involucraron a mí y muchas cosas. Veo como que hay muchos guiños de que sobre lo que yo les conté, hay como algún cameo ahí sobre cosas que realmente pasaron, o la caracterización de los personajes tienen cosas que yo había contado mías, y bueno, nada, la verdad que cuando vi la serie me sorprendió de que hicieron bastantes cosas relacionadas con lo que las entrevistas que yo tuve después con ellos para darles más datos de lo que había pasado. Y también de los actores, que cuando fue que fue Jon Snow, digo, bueno.
Això com t'ho diuen, et diuen, mira, el noi serà Jon Snow, el protagonista, diguem, de Joc de Trons.
Primer nos pasaron como un pool así de nombres, en el que no sabemos quién iba a ser, de qué. Y bueno, después, claro, en esta temporada, los actores más conocidos estaban en mi capítulo, entonces usaron el capítulo ese que basaba en mi historia para publicitar la segunda temporada, así que apareció en todos lados, y en todos lados aparecía el capítulo mío, que lo llamaron Extraños en un tren, y yo pensé que ya no iba a aparecer mi nombre ni nadie. El día que tuve el estreno, porque yo la vi igual que todo el mundo, no me pasaron una antes, no la vi antes que nadie, la vi el día que se estrenó. Justo había unos tíos míos de visita aquí en Barcelona, así que hicimos toda una sesión de cines con palomitas de maíz y qué sé yo. Y en la pantalla primera aparece basada en una historia escrita por Cecilia Pesado, así que eso fue súper emocionante porque, nada, a ver, que de golpe estaba ahí, no me lo esperaba, sí, fue muy lindo.
¿Y la actriz que fa de tú? ¿Qué te sembla?
Sí, a mí la actriz esa me encanta, es una actriz que actuaba lo más último conocido que hizo era en la película Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury, y ella hace de novia de Freddie Mercury, que creo que en la vida real es la novia del actor también, o por lo menos era pareja, sí. Y la verdad que eso me parece como, bueno, súper linda, no es que me representa, pero como que le hicieron algo, le pusieron unos anteojos, o la vistieron, la hacían cargar con los libros, algo que yo me sentí de alguna manera identificada. Así que, bueno, nada, me gustó eso también.
L'actriu que es diu Lucy Boynton, que la gent la pot buscar també, i us recomano això, que aneu a buscar la sèrie per veure els actors i actrius que acaben formant part de la vida d'aquesta història de la Cecília. Tinc una pregunta. Ell ho sap, que ha passat tot això, que ha acabat sent el protagonista involuntari d'una sèrie que l'ha vist tot el món?
Bueno, yo al principio no le había contado nada porque ya hemos perdido contacto, no estábamos escribiéndonos, Y al inicio, cuando lo publicaron solo en la columna del New York Times, dije, bueno, no es necesario, es mucha casualidad que alguien lea el New York Times, que lea esa sección. Y después ya cuando pasó lo de la serie, que además por la serie empecé a tener como así algunas entrevistas como esta en algunos medios así como este, así grandes, digo, bueno, quizás le escucha, sería bueno que le diga para que sepa. Entonces le mandé un mensaje y le pongo, bueno, mirá, pasó algo muy loco, pero yo escribí una ficción sobre nuestro encuentro en el tren, que fue publicado en New York Times, y ahora la protagoniza Jon Snow en una serie, así que le digo, bueno, si te querés ver representado por un galán televisivo, mirá la serie, y bueno, jajaja, jejeje, nada más, y bueno, nada, eso fue todo.
¿Y ahora és possible que ell i tu estigueu vivint a la mateixa ciutat, a Barcelona, perquè la vida doncs té aquestes coses, i no t'agradaria tornar-lo a veure?
No sé, a veces pienso que las cosas así que pasaron buenas, que fueron un flash, hay que dejarlas en el recuerdo y ya. Entonces, bueno, y también que yo venía de unos años así de por ahí más introspección y mirar para adentro, digo que bueno, hay que levantar la cabeza y mirar que puede estar sentado en un tren o puede estar en mucho más cerca la persona con la cual compartir la vida. Y bueno, abrí los ojos y al final lo encontré, así que ahora estoy bien acompañada.
¿Y creus que escriuràs una altra columna amb la història d'amor actual?
Y quisiera que esta dure más, así que mejor que no la hagamos ficción.
Gracias, Cecilia.
Gracias a ti por tu tiempo y amabilidad y tu sonrisa.
Gran concert d'any nou, la famosa Strauss Festival Orquestra amb ballet. La millor benvinguda a l'any al més pur estil vianès. Al Palau de la Música del 23 de desembre al 22 de gener i al Liceu 1 i 9 de gener. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Comèdia romàntica o pel·li de por?
Toni, som a Ikea, no al menjador de casa. Jo crec que aquesta tele ni funciona.
I és que a Ikea obrim el diumenge 8 de gener perquè t'hi sentis com a casa. Més a ikea.es/Catalunya.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1. Aquesta temporada torna al versió RAC1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé. Pues una mica sorprès, una mica no preocupat, no, però una mica, no sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, moltes coses.
Amb Toni Clapés i l'equip del Versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta,
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè si no, evidentment, tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per aquesta situació.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. 25 anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal, absolutament brutal.
RAC1, tots som 1.
El convidat d'avui d'Islàndia el tinc en un estudi de ràdio ara mateix a Burjassot, al País Valencià. Abans de res, gràcies als companys de Punt Media i sobretot al tècnic José Navas, que s'encarregarà que tot soni perfecte. L'home que saludarem ara mateix va néixer a Utiel, al País Valencià, viu a Bunyol, i vosaltres pot ser que el conegueu per tres vies diferents. La primera és escriptor. Potser heu llegit algun dels seus llibres. L'últim és autobiogràfic. Es titula Adiós Pequeño i comença amb aquesta frase. Mi madre hubiera sido más feliz si yo no hubiera nacido. També el podeu conèixer perquè és periodista i l'heu vist molt a la televisió, al costat d'Anna Rosa Quintana o aquest mateix any presentant el Benidorm Fest. I encara una tercera possibilitat, pot ser que el conegueu perquè va ser ministre de Cultura del govern Pedro Sánchez. Un ministre que va durar 7 dies. Màxim Huerta, bona tarda.
Bona vesprada o tarda.
Escolta'm una cosa, et sorprendrà que comenci per aquí, però què t'ha passat aquest 2022?
M'ha passat de tot, la veritat. Vaig començar ballant a Benidorm, després dormint a l'hospital en ma mare, va trencar el maluc, va durar molt, després un càncer de la mare, un tumor, després el guardó del Premi Fernando Lara a Sevilla i l'acabé obrint una llibreria.
Déu-n'hi-do, Ho has dit molt ràpid, però aquí hi ha moltes coses,
Ballant sí, pujades.
Ballant a Benidorm amb el Benidorm Fest, evidentment, però clar, tota la malaltia de la mare. Aquest premi, Fernando Lara, no?, pel llibre Adiós Pequeño, que és un llibre que t'he de dir que m'ha fet disfrutar molt aquests dies llegint-lo i que vas publicar fa mig any i que, escolta, m'està aguantant moltíssim.
Molt i molt bé, és un llibre que no és de misteri, no és un thriller, no hi ha assassinats, la gent que és mort natural. Que diríem, però està el misteri de la vida, està el misteri d'una família que ha de aguantar o sobreviure amb els secrets de la dins de casa, de com mantindre la vida i aguantar una parella que potser no és la que tu volies tindre a casa, ni el fill que tu volies tampoc.
Clar, és un llibre, suposo que t'ho ha dit molta gent, però és un llibre molt valent, expliques coses teves, coses del teu pare, coses de la teva mare, en fi, actives molt tot el mecanisme aquest dels records. Tu ara tens una edat, no?, que acabes de passar dels 50 anys. Tu diries que en aquest moment de la vida disfrutes més amb totes les coses noves que estàs vivint o amb tot el que revius a través del record i de l'escriptura?
Jo estic molt a favor del record i sobretot per això he escrit este llibre, que podria haver posat altres noms, no el de ma mare o mon pare, i seria una novel·la de ficció, però volia que ser sincer, no? I que sigui un llibre més net de cara al lector. A mi m'agrada recordar perquè és l'única cosa que tenim, el passat. Futur no tenim ningú, no existeix, però tenim passat. I jo crec que està molt bé recordar-ho i disfrutar. Les coses que no vols recordar, les dices a banda, si pots. I mirar una foto antiga, metafòricament, jo crec que està molt bé. Jo ara disfruto més de la vida, perquè sóc una miqueta con la meva gossa, que és prota de la novel·la, que disfrute del mateix passeig cada dia d'una manera diferent. Uh-huh. M'ha tornat més tranquil.
Clar, és aquesta cosa que jo crec que el tornar-te tranquil, o potser l'edat de les poques coses bones que deu tenir, no? Segurament
de les poques, perquè és pedre. L'edat és pedre. És pedre vista, pedre amics, pedre llocs que ja no són de festa i ara és un banc. Complir anys és pedre.
Però en canvi et dona això, no? També et dona la capacitat de també disfrutar amb records que quan els vas viure no eren precisament agradables, perquè, clar, llegint Adiós Pequeño t'adones que el Màxim Huerta no va tenir allò que el tòpic diu una infància feliç.
No. Tant de bo. M'hauria agradat ser com esos xiquets que hiixen en les fotos ahí d'Instagram i tindre una vida feliç i viatjar. Jo no mai en la vida anàrem de vacances, només que un pis que tenia un tio, però quan mon pare se va enfadar en el tio, que anàvem a Vinaròs, pues s'acabaren les vacances. Els que jo crec que 9, 10 anys i ja, i no viatjarem mai. Mon pare, ma mare i jo mai viatjarem, sempre estiguem al poble. En una família d'apegos feroces, que diria esa novel·la, que també és molt bona, que és un pare i una mare que són de mons diferents i un fill que no sap en braços de qui quedar-se.
Clar, però és que, perdona, la primera frase del llibre, diguem, és que només agafar el llibre, allò que molta gent fa a la llibreria, no?, que passa a la llibreria i dius, a veure, deixa'm veure la portada, deixa'm veure la contraportada, a veure com comença aquest llibre, si m'agrada, obres-la, i dius, mira, Màxim Huerta comença escrivint: mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido.
Sí. Déu-n'hi-do. I estic convençut, Tornaria a escriure això. Ma mare, el dia que va escoltar la frase, perquè no pot llegir ara pel càncer que té, ha perdut la vista, va dir, però si jo t'estime molt. I dic, ja, però tu i tantes dones d'una generació haurien sigut més felices d'una manera més lliure, triant a un home, deixant a un home, començant a viure, viatjant, estudiant, obrint la cartilla del banc de manera pròpia. I aquesta generació de dones invisibles, és com lo de l'Espanya deshabitada, pues l'Espanya invisible és la d'aquesta generació de dones que no pogueren triar el seu destí, ni estudiar, ni viatjar, i havien de callar a casa i aguantar.
Clar, algunes dones amb grandíssims talents que haurien pogut fer molta cosa.
Ma mare és una pintora estupenda, conversadora, lectora, ara, òbviament, no, però ella volia ser moltes coses. Molta gent no pregunta a sa mare què volia ser quan fora gran. Pensem que és la nostra mare i ja està. Però jo sí que la pregunta, tu què volies ser si jo no haguera vingut? I ella volia ser... Li agradava la vida, viatjar, ser professora, pintar, cantar... Clar, però es va quedar
allà apagada. És una generació de dones absolutament castrada.
Castrada.
Clar, la teva mare neix, em sembla, a finals dels anys 30, no?
I es va quedar emprenyada del meu pare després d'unes festes. I clar, això al 1970 és dur, no és fàcil. Està la por a la família, la por a les amigues, la por al poble, la por al que diran... I toca continuar i entrar en una autopista desconeguda amb una persona desconeguda.
Ara que deies això de què es volia dedicar la teva mare, recordo, no sé si tu també tindràs aquesta imatge, El Precio Justo, Joaquim Prat, que quan entrava una dona a concursar, deia, no sé, senyorita, el que sigui, no? I diu, senyora o senyorita, era la primera pregunta. Si ella contestava a senyorita, la resposta de Joaquim Prat era, serà porque usted quiere.
Horrible.
Si ella contestava estava senyora, atenció, si deia senyora, que per tant volia dir que estava casada, la resposta de Joaquim Prat era, ¿y su marido a qué se dedica?
Això és un ganivet,
Que sí, però
sencer,
és això,
dur,
Això és principis dels anys 80, encara no, anava així,
És que no és el 1800.
Sí,
fa 4 dies.
Sí, hem crescut amb això.
El pitjor és que no se n'adonava en aquest moment. Tu ara me dius i jo em tremolo en aquesta cadira. Però en aquest moment era normal, i la paraula normal és també terrible. L'acceptaven d'una manera, no sé, com si veus aigua.
Clar, el teu pare és mort, la teva mare està malalta, cap dels dos no ha pogut llegir aquest llibre, on ells són tan protagonistes. Què hauria dit el teu pare si hagués llegit aquest llibre?
És que a mon pare no li agradava llegir, només volia saber històries de maquis. Mon pare era un camioner, abans llaurador, el raïm d'Utí, el Requena, però a ell no li agradava llegir. Va morir quan jo havia escrit ja 7 llibres, però no mai va llegir un llibre. Mirava la dedicatòria i ja està.
I mai es va interessar pel que escrivies?
No, mai. Jo sé que estaria orgullós de mi, però també és d'aquesta generació de pares, d'homens, que no saben dir t'estime,
que no t'ho deien,
que és a casa hem de tindre respecte pel pare, que tenies por, no tenies respecte, el que tenies era una por terrible, quan obries la porta era com si entrara, no sé, Putin a un consell. Era dur. Fins i tot era dur escoltar les claus. I no mai em va dir que li agradava ni el que feia el periodisme, ni els llibres, ni... No.
Que fort,
segurament estaria orgullós, però no ho sé. No,
perdona, Màxim, però és que hi ha gent que deu haver quedat ara de pedra quan fas aquesta comparació del teu pare amb Putin, diguem, però és que llegint el llibre del Màxim Huerta, aquest Adiós Pequeño, hi ha molts moments que et quedes de pedra, diguem, no? Perquè no només rebusques en els llocs agradables de rebuscar, sinó que precisament jo crec que fas tot l'esforç contrari, no? De dir, hòstia, anem a veure ja exactament què era el que passava en el cas del pare, claríssim, no? Aquest pare absent que tu descrius, un pare que li agrada més estar als bars que no pas estar a casa, no? Que fins i tot la cervesa, quan se la veu a casa, diu, sí, bueno, molt bé, però
el bar millor.
El bar millor, no?
Sí, i que anàvem al bingo i esperàvem ma mare i jo fins a la una de la matinada a la porta, en els sillons i sos d'escai que n'hi havien a l'entrada, fins que llicia, i tornàvem a casa, i que a mi em passejava per l'avinguda de l'Oest, que és una avinguda de València, que ara està molt bé, però abans era de travestis i putes, i jo anava... I mon pare em portava a vore-les, com qui t'aporta el so, a vore un espectacle. Sí. Per a ell era una cosa quotidiana. I jo ho vivia d'una manera dura, però ha sigut conscient ara de com vivia i ser xiquet, com era el Maxi de, del poble i què era el que estava vivint i què no era normal allò.
Tu eres fill únic, una altra imatge sí. també interessant del llibre, un fill únic que dormia en unes lliteres, no? Sí. I que llavors, clar, dius, què passa, que havia de venir un altre germà i no arribava mai? O tu com ho vivies, allò de dir, hòstia, no hi ha ningú més aquí, però hi ha dos llits en aquesta habitació?
Sí, sempre esperant algú que no va vindre. Jo m'he passat la vida esperant un germà, sempre, però no arribava el germà, segurament perquè no volia ningú que arribara a casa. Però n'hi havia una litera. A vegades estava al costat, a vegades la posaven dalt del meu llit, que m'agradava més perquè era una manera d'amagar-te i d'estar ahí protegit. I esperava, i es va convertir en el lloc on posava al final la motxilla del col·le i ja està, i no va arribar ningú. I jo he viscut en un germà, d'això que diuen, tens un amic invisible, no? Jo he tingut un germà invisible.
Sí, ara per Nadal, no? Fer l'amic invisible, doncs els regals us el fèieu amb el germà invisible, que no existia.
A vegades parlava, no és que parlava, no, però pensava que estava dalt i que teníem xerrades de nit. I què passaria, sí.
Et preguntava això, què hauria dit el teu pare si hagués llegit aquest llibre, ja m'has contestat. Què hauria dit la teva mare o què diria la teva mare si ara pogués llegir i llegís aquest llibre, perquè per bé que en deu haver llegit d'altres teus, aquest és especial.
L'ha explicat, l'ha explicat de què va el llibre, se l'ha explicat, però l'altre dia estava al poble i a Utiel i la llibrera diu, ai, ta mare què dirà? I va vindre la fornera, la reme, la de tota la vida, i diu, mira, jo l'he llegit, i t'has quedat curt. I dic, ta mare pensarà igual, que t'has quedat curt. I li he dit a ma mare, dic, bueno, he escrit el llibre, l'he explicat de què va, i algunes anècdotes que són dures, sobretot alguna carretera, quan tornem, i no vull contar el què, però és una escena prou delicada, dura, i diu, del que estic satisfeta és que no t'has enterat de la meitat. I és com una victòria d'ella, una victòria de la Clara, satisfeta de que no m'he enterat de la meitat. I dic, si jo te conte de veritat tot, això jo crec que fa dos mesos m'ho va dir, si t'ho conte escriuries la novel·la de veritat.
Per tant, estem, o sigui, el retrat aquest, jo crec que queda fet també, o queda entès en aquests 10 minuts de conversa que hi pot haver en aquest llibre del Màxim Huerta, no? Un matrimoni, diguem, on no hi ha amor en aquest matrimoni.
No tinc fotos dels dos. No hi ha fotos de mon pare i ma mare, però és una cosa que no és una cosa aïllada meua, sinó que moltes lectores que arriben, perquè la lectura és pertany a les dones, sobretot, s'ha repetit en moltes cases d'este país.
Sí, sí.
Molt, molt. N'hi ha molts pares igual, i n'hi ha moltes mares que han viscut igual.
Deies això, no? Un matrimoni on no hi ha amor, neix aquest fill únic, que és el Màxim Huerta, que es converteix en periodista, en escriptor, i que parles d'una relació molt, amb la teva mare, una relació molt intensa,
sí.
Una relació preciosa, però fins a un punt que potser massa possessiva o massa tancada, tu i la teva mare, és el que ens vols dir també, o no?
El curiós, jo és que l'he protegida des de xicotet. Si tu veus un pare que és violent verbalment, de la resta no t'enteres, tu t'acostumes des de ben xicotet a protegir a ta mare, que és una cosa que no s'ha de fer. La mare està per a protegir als xiquets, a les xiquetes, però a mi me va passar el contrari i ha passat. I et fas gran abans de que arribi el moment. I te quedes a casa perquè tens por de que passi alguna cosa. I no te'n vas de viatge perquè tens por. I el quedes a casa i cuides de ta mare, cuides d'una manera amb la presència, perquè saps que si estàs no passarà res. I aquesta relació de xiquet, ja de grans, ha sigut tòxica, òbviament, perquè se necessitem. Però no som amics, és mare i fill, però no soc, ni li conte tota d'ella ni ella m'he conta tot. De fet, és un llibre, a Dios Pequeño, en què hi ha molts silencis, en què es queda la conversa tallada, perquè ma mare no vol arribar. Això li pertany a ella, i és el seu patrimoni. I ma mare i jo, tot i tindre a vegades que jo ho veig, i és tòxic perquè és excessiva la... no sé com ho diria, la relació, no?, entre els dos, no tenim la confiança d'amics. És una mare i un fill, amb les distàncies clàssiques.
A veure, aquí la pregunta, Màxim Huerta, és si has seguit el consell que més t'ha repetit la teva mare tota la vida, que és Hazte la vida fàcil. Tu t'has fet la vida fàcil?
Per alguns episodis de la meva vida, no. Òbviament. M'hauria agradat fer-me la vida fàcil i ser... i continuar ese mantra de ma mare, que ho ha dit moltes vegades. Hazte la vida fàcil. I crec que ara és quan he començat, ara, tard, eh? Jo crec que a partir dels 40 pico ja, eh? Mm-hmm. Quan he començat a fer-me la vida més fàcil, a dir que no, quan no vull que alguna cosa, a no acceptar, qualsevol cosa.
Tu quina diries que és la teva gran edat, Màxim? Perquè si la infància no és... no va ser tot l'agradable
ser... No, res.
Quina és la teva gran edat?
Mira, dels 30 als 40 m'ho vaig passar molt bé perquè vaig fer l'adolescència, la joventut, ho vaig fer tot de colp. En arribar a Madrid, a començar a treballar allà. Dels 30 als 40 va ser com una gran festa, un cap d'any diari. I ara, que és diferent, n'hi ha una dècada així més complicada, més dura, que són els 40, i els 50 han començat bé, tot i les circumstàncies de tindre que estar cada dia a l'hospital, a la FEA, a oncologia o a l'altre hospital... a tot, és que ja sóc amiques dels metges i de les metgesses, o sigui que...
Ha sonat bastant fort, això de que dels 30 als 40, quan arribes a Madrid va ser una gran festa i que era cap d'any cada nit.
Clar, és que tot allò que no havia pogut fer de xicotet, perquè mon pare s'enfadava i jo no anava al viatge de l'escola, i això és que duraven un dia, no sé si tu l'has fet.
Sí.
No, Albert?
Suposo que sí. Excursions d'un dia no podies fer?
No, és que no volia i diria, no, pues no vas.
I sorties de nit amb 18 o 20 anys?
No. No.
O sigui, tu vas començar a sortir de nit quan arribes a Madrid amb 30 i llavors no pares durant 10 anys, diguem.
Però no pare, eh? O sigui, va ser molt gran, eh? És que aquest moment va ser molt gran, però molt divertit. Era...
Què feies?
Amb caràcter retroactiu, que dirien los d'Hacienda. O sigui, jo em vaig divertir...
M'estic cobrant tot el que no he pogut, no?
Sí, i vaig cobrar-me tot. Vaig enamorar-me... cada cap de setmana i pensava que era per a sempre. No és per a sempre, és només que per al cinema del dia de després.
Bueno, ja és molt si arribaves al cinema el dia de després, escolta'm, no?
Tots no hem passat alguna nit que no sabem el nom.
Va, perfecte.
No? Però està molt bé, i a més està molt bé. I em vas divertir moltíssim, vaig viatjar molt, la colla d'amics era boníssima, han quedat els que han quedat, com sempre a la vida, però va ser, mira, és l'època més divertida, la més divertida.
Que bé, dels 30 als 40 queda el llibre pendent també d'aquesta etapa, eh?
Sí, no sé, a la millor Issa, o jo què sé, no ho sé, no? És que no sé dir ja... que és el que faré en el futur, no ho sé.
Escolta, a mi em passa una cosa, jo vaig fer la mili, tu l'has fet la mili?
No l'he fet perquè tenia asma.
Val, doncs tot això que et vas lliurar.
Sí, perquè...
A mi, jo la vaig fer un any, però em sembla tan irreal que tinc la sensació de no haver-la fet mai. O sigui, quan hi penso ara, fa més de 30 anys, penso, jo vaig fer la mili, no. Tu vas ser ministre de Cultura i Esports del govern de Pedro Sánchez durant 7 dies. Has oblidat que vas ser ministre?
No. No, perquè m'ho recorda tothom, però, i això és complicat, però jo crec que em recordaran a mi més que alguns que han estat. Algú parla d'Iceta? Ningú parla d'Iceta. Tampoc. A mi em recriminaven que no feia esport, que tampoc Iceta runner, eh? O sigui, que no és que... I jo ho recorde, no cada dia... Mira, avui he agafat una foto que és molt curiosa, perquè és un selfie en un quadre de Moncloa que jo vaig disparar en el mòbil abans d'entrar a dir a Pedro que me n'anava. I tinc aquesta foto, i l'estava guardada, i ui, mateix ha aparegut. És una foto blava en un quadre que suposa que estarà allí, no he tornat, ni crec que torne, a l'entrada del despatx de Pedro i de qualsevol president de la democràcia. I és blava, com la mar, que relaxa molt, jo m'agrada molt la mar, i és mirant un quadre, i a mi se'm veu ja difuminat. Se notava que jo estava ja difuminant-me.
Que fort, un selfie, aquest selfie just abans de dir-li que ho deixaves.
Sí, si vols te l'envien, ja sí.
Sí, home, sí, la veritat és que m'agradaria. Clar, parlàvem abans de dir que sí o dir que no, de la maduresa que t'ensenya què has d'acceptar i què no.
Sí.
Vols dir que ara diries que no a l'oferta de ser ministre de Cultura?
Ara, en les conseqüències que ha tingut, sí, no acceptaria aquesta empresa. No acceptaria. Però no he perdut la il·lusió del que volia fer. Jo quan agafo... no sé, un viatge que hem de fer entre amics, m'agrada posar tota la il·lusió. Quan estic ara en la llibreria que estic obrint, poso tota la il·lusió del món. I en el ministeri vaig posar tot el meu tarannà que tinc, també en aquests dies abans, que jo ho sabia jo només i no contava a ningú, i jo ja buscava les lleis franceses, que estan millor en cultura que les nostres, i ja ho tenia tot estudiat. O sigui, que la il·lusió continua avui, tal com aquell dia, com aquell 6-7 de juny del 18.
Qui t'ofereix el ministeri? O sigui, tu dius que sí a l'acte?
Sí, perquè és que un dia que no penjava fins que no contestara. I jo estava desdejunant en una pastisseria, en una amiga, perquè me n'anava a la Fira del Llibre de Madrid, i estava en Virgínia allí esperant, i jo el vaig felicitar. Me telefona, i un número desconegut, que no havia agafat dia 2, perquè jo no m'agrada agafar números desconeguts, i no l'havia agafat jo el dia anterior tampoc, i era ell, i era per a oferir. Però jo el vaig felicitar, dic, enhorabona per la moció de censura, tal qual, endavant, jo que sé que m'anava...
Però tu coneixies ja personalment a Pedro Sánchez?
De dos vegades. Mm-hmm. Dos vegades. Res. Bueno, la premsa posava que jo me n'anava de copes en ell, en Válgame Dios, un lloc de Madrid, que sí que vaig, però no en ell. Una vegada. Vaig coincidir en 200 persones. Mm-hmm. O sigui, no era jo un convidat. I després, una vegada, en un amic que s'ha abocat en la Gran Via, que vaig pujar i li vaig firmar un llibre que volia per la seva dona. Ja està. La premsa va dir que érem amics i que anàvem a estir... puestos de festa, però no, ni el conec, aleshores, ni ara.
Per tant, arriba la proposta, tu dius que sí a l'acte.
Sí.
I què va passar?
Bueno, a l'acte.
A l'acte, no?
Sí. En el mateix moment, perquè no... què podia passar? Que es perguera el Códice Calixtino, aquell? Què pot passar? Les coses que pots fer a cultura totes són bones. No me passava ni ese minut, dos, tres, quatre de conversa, no se me passava pel cap res roïn. Només que, ostres, Ley de Mecenazgo, ostres, Obras del Prado, repartir-les per Espanya, ostres, canviar, bueno, etcètera, etcètera. I vas dir que sí, clar, perquè pots fer tantes coses, i com jo sabia en aquest moment, me va dir, jo d'esports no tinc ni idea... se m'ha criticat molt, però és que esports és com el segon ministeri, el porta la Secretaria d'Estat de Deporte, no la porta el ministre, o sigui, la porta la secretaria, que és com un subministeri. I jo estava molt content en aquest moment.
I què va passar? Per què vas durar només 7 dies?
Perquè sóc fidel a les meues paraules, i si en aquell moment Pedro havia dit en un arxiu que ell tenia... que no tindria mai al seu govern una persona que haguera tingut una societat limitada d'estes, jo l'havia tingut quan me contractaren en Telecinco, uh-huh. I havia pagat la multa i estava pagada des de fa 10 anys. I com ell va dir en un arxiu, estava per ahir l'hemeroteca, que no tindria mai, va esclatar Twitter, va esclatar tota la premsa, este l'ha tinguda, la premsa preferia, en lloc de dir que ja tenia una multa pagada, dir que jo havia fet un frau, que jo... de fet, encara me continuen ahir un diari va posar que jo devia Hacienda, tal qual, i li vaig enviar un missatge de si la frase continua en premsa, el despacho de abogados te... Uh-huh. Se pondrá en contacto contigo mañana. És que jo no tinc cap dubte de que era honest i no tinc cap deute de en Hacienda.
Clar, la teva mare, que et diu...
Hazte la vida fàcil... No, és que ma mare va dir... Mira, Albert, quan jo telefone... no puc dir a ningú, no? Clar, òbviament. A ma mare sí. Jo telefone a ma mare, li ho dic, i ma mare, en aquest moment, que... me diu, però has dicho que sí? I digo, sí, he dicho que sí. Dice, bueno, madre mía. I això m'ho recorda cada dia, que ella, tot i que ara no està bé, és que m'ho recorda moltes vegades.
Clar, té la vida fàcil, diguem. Sí,
no,
clar.
No quallen en això, no?
Jo
no
que quan. Recordo, això era l'any 2018, no? Em sembla, sí. Això, el juny del 2018, recordo que, clar, només saber-se el nom, hi va haver aquella cosa de dir, home, a veure, com pot ser que una persona que ha fet tele, que ha fet de tertulià amb l'Anna Rosa Quintana, sigui
no,
ministre...
No, tertulià, no presentador, és que ponien tertulià...
Bueno, sí,
però vull dir... Ningú recordava la meva etapa en premsa, la meva etapa en ràdio, uh-huh. Els llibres, no, ni en formatius, 10 anys en informatius, en la Àngels Barceló, en Juan Ralucas, Montse Domínguez... Això no ho recordava ningú, només volien posar que era Diana Rosa. Era menyspreuar un mitjà, una part de la meva trajectòria, i encara continuo pensant la quantitat de prejudicis que tenen.
Mm-hmm. Segueixes la política ara, Màxim?
Sí, d'una altra manera. No opine públicament, és l'única diferència. No opine. De fet, ahir tornava en l'AVE des de Madrid amb Joan Baldoví i comentaven coses d'ascensor. Del llibre, què tal va el llibre? Va molt bé, no? I dic, sí, Joan, tal qual. Però ni li pregunte que es presentarà a la Generalitat, ni li pregunte res. No vull que entrar. M'han fet ambaixadors de productes valencians del Nadal, és valencià, tot això. Però jo no parle de política, no vull parlar. Públicament no.
O sigui, t'has carmentat. És a dir, ara et tornen a proposar ser ministre i què dius?
Pues depèn del president.
O sigui, potser tornaries a acceptar.
No, és que no me l'oferiran, això és una forma de respondre, però no és ningú pensar en mi com a ministre, òbviament. No, és que no entra, però en la hipotètica jugada jo continuo amb la mateixa, en el mateix orgull, il·lusió que aquell dia.
Mm-hmm. T'ha perjudicat o t'ha beneficiat?
No, m'ha perjudicat perquè he gastat moltíssim en psicòlegs. M'ha perjudicat econòmicament. Psicològicament l'autoestima se'n va anar a la merda. Jo pensava que no mai vindria ningú a un Sant Jordi, que no mai vindria ningú a buscar-me per un treball, però era cosa meua, no era des de fora. Era cosa meua, l'autoestima se'n va anar com una riuat, tota. Jo havien dit que era roïn, que no servia, i jo pensava que tenien raó. I així funcionava, i ha durat molt. Me molesta molt quan la gent diu, ai, ¿y por qué has alargado tanto esto? ¿Qué más da total si ya pasó? És que cada persona viu el dol d'una manera, i cada persona té una fortalesa. Jo no tinc tanta psicològicament com per a aguantar i se fúria. No tinc tanta fortalesa, no. I a mi m'ha durat molt, i he estat en psicòleg, i continuo visitant a la Pepa.
M'imagino que, clar, que et donguessin aquest any el Premi de Novel·la Fernando Lara per aquest llibre, un llibre, a més, tan personal, suposo que això sí que devia ser una injecció d'autoestima, no? És a dir, el llibre és el que t'ha fet recuperar, de l'hòstia del ministre?
No, el llibre em regala l'autoestima literària, que és una... que és complicada tindre-la, i és complicat. Quan eres periodista, però bueno, té igual. Si eres periodista de la SER no passa res, però si eres periodista d'altres mitjans és més complicat. I jo sóc lector i escriptor i continuo endavant. A mi, quan vaig notar que al carrer no passava res, que tot estava... que ja havia acabat el capítol, però la gent ja havia passat, que tota la fumera ja s'havia anat, que només quedava en mi. Aleshores, quan en la primera firma de llibres vaig notar que estava la mateixa gent i més gent, i cada poble, cada ciutat, cada teatre ple, i ahir vaig recuperar els lectors, i les lectores són les que m'han donat la fortalesa per a continuar.
Màxim...
I després els programes que he fet a la tele també, en Apunt, i sí, i més.
Que passis unes bones festes amb la mesura que sigui possible, amb la mare, que la mare està delicada, no està amb aquest càncer, entrant i sortint de l'hospital, amb operacions. Hi ha moments al llibre que quan retrates la decadència de la mare, hi ha un verb que fas servir que a mi em va emocionar, que és que notes com s'evapora, la teva mare s'està evaporant.
Sí, és la definició de la meva mirada respecte a ella, que s'està evaporant.
Que s'està evaporant i que a més fa una cosa, que és que estripa totes les fotos antigues, la teva mare, ara.
Ah, sí, les he d'amagar. Sí. Jo he d'amagar totes les fotos perquè foto que troba, que normalment se guarden en els llibres, ara estan totes al mòbil, però abans se quedaven en un llibre, en un caixó, no?, en qualsevol lloc de casa. Foto que veu, foto que trenca. I jo a vegades m'ha vist agafant els trossos i composant-la de nou.
Deia això conversant amb el Màxim Huerta a propòsit o a partir d'aquest llibre que ha publicat aquest any, Adiós Pequeño, també d'aquesta etapa al Ministeri de Cultura, de la tele, no? Deies que havies començat l'any ballant a Benidorm, no? Amb el Benidorm Fest, sí. Que aquest any va ser sonat. No, repeteixes aquest any?
No.
Per
ja
què?
Està bé. No sé, perquè és... No sé, un dia i ja està. És com tot el món ha d'anar a la Tomatina, que és la festa del meu poble, una vegada, no? Ja està, està molt bé. Jo ja he fet el Benidorm Fest i punt. Crec que era arriscat dir que sí, perquè això podia ser el més caspós del món. No ho va ser, sobretot pel nivell de Rai, d'Enrigoberta, tota la gent que n'hi havia, estava molt bé. I... Però ara ja no, ara ja no.
Ho vas disfrutar?
Sí, sí, sí. Soc amic de l'Alaska i la Inés és una tia estupenda i... I el realitzador, director, boníssim, si ho vaig passar molt bé, molt bé. I a més, és el meu aniversari, venia molt bé com a festa.
Tu eres de Chanel, de Tanxugueires o de Rigoberta?
Què vols? Un conflicte?
Home, no, ja ha prescrit el conflicte.
Ha prescrit ja, no?
Ha prescrit.
Doncs pues, m'agradava Barri Brava.
Mira, potser sí que encara t'oferiran un ministeri, eh? Perquè trobo que tens la manera de sortir-te'n. Una abraçada, que tinguis bones festes.
Gràcies,
de veritat,
bones festes.
Gràcies.
RAC 1 Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Vista total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal, per tant només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC, que són esto y la madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies i seguirem.
RAC 1. Tots som u.
D'una banda torrons i de l'altra el cava, eh? Bé, segurament la gran època de l'any pel cava. I avui amb el periodista Pep Martí, que és el que ens prepara cada setmana la secció Els que manen, eh? Les famílies que mouen els fils de Catalunya. Li hem demanat que en comptes de triar una persona, una família, en faci dues. Dues famílies molt vinculades històricament amb el món del cava, que durant una època semblava que no es pogués veure cap altra cava que no fos d'una d'aquestes dues marques. Una és aquesta.
Què te pareció?
Bien, bastante bien.
Sí.
Bueno, un poquito cursi, pero bien, bien. Es que brindar es un arte.
Sí, recuperémoslo.
Felices fiestas con Freixenet.
Freixenet, en aquest cas eren Ricardo Darín i Michelle Jenner l'any 2017, i l'altra família està vinculada, ja ho deveu ben endevinat, a aquesta altra marca.
La tierra nos dio su mejor uva y los hombres de Codorniu crearon el primer cava. Hace ahora 125 años el cava nació aquí, en Codorniu.
Freixenet i Codorniu... Semblances, diferències, dues, les dues grans marques catalanes de cava, segurament, però que ara, totes dues, des de fa uns anys, estan en mans estrangeres. Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
El Pep Martí, el periodista de Nació Digital, que juntament amb Miquel Macià van publicar aquest llibre Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya, i que nosaltres setmana a setmana el anem desgranant a Islàndia. Anem parlant de personatges que remenen les cireres a Catalunya, personatges poderosos, i avui no en farem un, sinó dos, perquè fem els dos grans noms del cava a Catalunya, que són Freixenet i Codorniu, eh?
En efecte, dues famílies, bé, que en alguns aspectes podem dir que són vides paral·leles, però que també tenen unes particularitats molt, molt clares. Són empreses de llargues nissagues, Codorniu és més antiga, que han travessat totes les vicissituds que ha patit el sector. La crisi de la filoxera va ser un moment definitori a finals del XIX, que la van superar. Totes dues van viure tràgicament, també de manera diferent, el que va suposar la guerra civil. Totes dues han estat en mans de propietaris bastant conservadors. Totes dues han patit el boicot al cava, després en podem parlar. I finalment, totes dues companyies catalanes s'han venut a capital forani. Que això és una cosa... Alhora, les dues són diferents i han representat valors una mica diferents dins de les vinyes, perquè Codorniu era l'aristocràcia, era la més tradicional, i de fet ells sempre han lluit de ser, segons la revista Forbes, la companyia més antiga de l'Estat. Hi ha documents que els situen fins i tot a mitjans del segle XVI. Això és molt...
En clar, cas... Per exemple, hi ha una data que jo tinc gravada d'ampolles de Codorniu, és 1651, que no és quan comencen a fer cava, evidentment no se'n feia aquella època, però sí que comencen a fer vi, diguem, la família, perquè el cava es comença a fer, tant en un cas com Freixener com Codorniu, a l'última part del segle XIX, no?
Sí, això és més endavant. Primer fan vi espumós, diuen, però bueno, ells, per fer també el seu relat històric, ho estableixen com un element de continuïtat, no? Codorniu, els primers documents... Hi ha l'enllaç entre els Codorniu i els Reventós, que això és de mitjans del segle XVII, 1600 i pico. Però la primera, que és quan l'Anna Codorniu es casa amb un Reventós. Però l'Anna Codorniu, que dona nom a una de les marques, no és la primera Codorniu que es té documentada. El primer és el Jaume Codorniu, que és del 1550. Uh-huh. Estem parlant de documentació, que deu ser cada més antic.
Per tant, Codorniu, l'empresa familiar més antiga d'Espanya i una de les més antigues del món, eh?
I a més, per ells han lluit, per exemple, simbòlicament, tenen la catedral del Cava, el celler de Puig i Cadafalch, que durant molt de temps ha estat, doncs, el símbol de tot, del seu imperi.
Deies, doncs, el valor associat a Codorniu, aquest de l'aristocràcia, de la tradició, de la història, i el valor de Freixenet?
Freixenet era, doncs, la fortuna emprenedora que anava al darrere, l'aspirant a destronar els Codorniu, que sempre, bueno, es havia conformat amb ser un segon potent, fins que un dia, als anys 90, què passa? Que Freixenet supera Codorniu. I aleshores, això és un terrabastall de les vinyes, i aleshores comencen a trencar-se els equilibris i comencen a passar coses molt estranyes, i és el detonant del que després es dirà la Guerra del Cava.
La Guerra del Cava, riu tant de nissaga de poder.
Conflictes, plets judicials, acusacions de competència deslleial...
Deixa'm anar una mica enrere, Codorniu, ja ho has dit, diguem, el nom de Codorniu, el nom de la marca, és un cognom, no? És un cognom de la família Codorniu. En el cas de Freixenet, d'on ve la marca?
Freixenet és un diminutiu. És un diminutiu de l'hereu d'un mas de Mediona, a l'Alt Penedès, el mas de la Freixeneda. Va quedar com a Freixenet. Ells, quan van començar a dedicar-se al negoci, no van utilitzar pas aquesta marca.
O sigui, un fill del mas de la Freixeneda li deien el Freixenet.
El Freixenet, en Pere Ferrer. I aleshores, a partir d'aquí, això es va popularitzar molt, fins que, no sé si recordo, era poc abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, l'any 13, l'any 14, van començar a embotellar la primera ampolla amb el nom Freixenet, que va fer fortuna. Mm-hmm. Aquest és l'inici.
Clar, tenim Freixenet, tenim Codorniu... Freixenet, no sé si una cosa que... Després en parlarem i repassarem amb la Maria també alguns anuncis, i també la diferent manera d'anunciar-se a través de la televisió, anys 80, per exemple, anys 90, que tenia Freixenet o que tenia Codorniu, també els valors que volia transmetre un i
altre. Els que heu posat aquí, uns són més Freixenet, no dic que sigui més de nou ric, però és més de lluir una marca, de més, a banda que són uns cracs de la publicitat, això sí, més, potser més de capitalisme més burgès, més modern, Codorniu sempre més tradicional, més de valors de sempre, un format més clàssic. Això, sí, també, sí, sí. Això també s'ha notat, eh? Mm-hmm. I amb els anuncis també.
Però clar, el primer gran impacte publicitari, no sé si és el primer, almenys el primer de Freixenet, segur, no sé si també el primer en el món del vi espumós, perquè clar, el cava no existia, aquella època, no? Exposició Internacional del 29, no?
Sí, aquest va ser un moment... Quan surt aquella imatge del nen amb l'ampolla, aquells cartells amb l'ampolla sota el braç, allò va tenir molt d'impacte. Però val a dir que ja abans, i de fet, molt a començaments del segle XX, ja fan el primer concurs de cartell modernista. O sigui, molt abans del 1929, ells ja entenien que això de la publicitat era un dels... Aquí sí que van ser realment molt, molt, molt capdavanters.
Clar, jo crec que ara també hem evolucionat en el món del vi, en el món del cava també, diguem, es consumeix cava, vi escumós, corpinat, etc, perquè hi ha denominacions diferents, no?, al Penedès. però es consumeix moltes marques diferents. Hi havia un moment, als anys 70, anys 80, que semblava que només hi havia dues opcions, no?, pràcticament, que era o Codorniu o Freixenet, que, clar, acaparaven molt el mercat. Tu creus que aquesta gent que en aquell moment només consumia Codorniu o Freixenet sap ara que tant una empresa com l'altra estan en mans estrangeres, de capital estranger?
És possible que no. Quan es van produir aquestes operacions va sortir molt als mitjans de comunicació, però jo crec que la major part de la gent no. I realment va ser un esdeveniment realment espectacular, que una mica van pagar el preu de la fragmentació de l'accionariat. Clar, quan hi ha les primeres generacions és una cosa, però al final la Mar Reventós intentava gestionar un ecosistema de 200 persones en el Consell de la Família, que de fet va haver d'inventar-se allò que et feia gràcia a tu dels Gallardo, la Constitució. Ella va fer també una Constitució interna, uns protocols...
Bueno, clar, és que vas explicar un dia que la família Gallardo, farmacèutica, no? Tenien... Que hi havia una Constitució de la família.
Una mena de llei de règim interior. I la Mar Reventós va establir una mena de Constitució, uns protocols, que deien ells, en el que fins i tot regulava el marge que tenien, doncs, els nets, va fer festes els caps de setmana, els cellers, i emportar-se quantes ampolles es podien endur, per evitar una certa situació de caos. I per mantenir la cohesió de la família, que la va mantenir durant molts anys, fins que hi ha la gran fractura, no?
Fem una cosa, a veure, Freixenet en mans de qui està ara i Codorniu en mans de qui està ara.
Freixenet va ser conquerida, diguem-ne, després d'anys de lluita, per l'alemana Henkel, que no s'ha de confondre amb la Henkel de l'empresa de neteja, una empresa del sector del consum molt important, que va anar, que va olorar la sang a mesura que va veure que les famílies de Freixenet es dividien, i aleshores ho va aprofitar, va fer una bona oferta i finalment doncs es va quedar amb el 50% de la propietat, però ja amb uns mecanismes que li van permetre apoderar-se de la presidència. I Codorniu va caure en mans del fons nord-americà Carlyle, que és una cosa encara molt més, aquests fons és molt bé, havia estat vinculat una part de la família Bush dels Estats Units, però que són aquests fons immensos que no saps molt bé realment doncs, qui exactament hi ha al darrere, no?
Per tant, les dues figures que associem, almenys últimament, amb aquestes marques, d'una banda amb Codorniu, tu l'has citat, Mar Reventós, i de l'altra José Luis Bonet amb Freixenet, ja no són els que remenen les cireres, no. A Freixenet i Codorniu.
Tenen presència en els òrgans de direcció, sobretot la part de la família que es va aliar, diguem-ne, amb els nous propietaris, per dir-ho d'una manera, però evidentment els que tenen les cireres són Henkel i Carlyle.
Clar,
és,
clar.
És fort, això.
De manera que ara sabríem dir quin és la en volum de producció, evidentment no en qualitat, però en volum de producció...
Freixenet continua sent, jo crec, el més fort del sector.
No, però dic, de capital català. És a dir... Quina és la gran marca ara?
Si no ha canviat recentment de capital català, la que és considerada la que manté pràcticament el 100% del capital català és Vallformosa, que és una de les... Uh-huh. No vol dir que sigui la tercera després d'aquestes dues, perquè després hi ha el Jaume Serra, que Jaume Serra era una tercera molt potenta que va comprar García Carrión, una dinastia de La Rioja, els que tenen el vi Don Simón. Que, per cert, les últimes eleccions, el Consell Regulador...
Jaume Serra, jo veig que va molt fort en publicitat.
És fort.
A tots els mitjans, no només aquí, sinó també als mitjans espanyols.
Ha fet fora, per dir-ho d'alguna manera, amb els barems que s'utilitzen per formar el Consell Regulador del Cava, ha desplaçat a Codorniu. I s'ha quedat en les places que tenen, les dues places, les grans companyies, Freixenet, que és pràcticament inamovible, i en lloc de Codorniu, Jaume Serra i García Carrión ha ocupat la seva plaça.
Un quart de nou i un minut. Fem una cosa, perquè sentim algun anunci també, que jo crec que ens queda molta informació per donar d'aquestes dues grans marques del món del cava, Freixenet i Codorniu, però Maria, a veure, ja, clar, les campanyes de Freixenet amb Leopoldo Pomés al capdavant van ser un impacte.
Les bombolles, no? És que tothom se'n recorda de les bombolles Freixenet, a més durant molts anys protagonitzades per algun famós, per exemple Antonio Banderas i Sharon Stone. És un dels anuncis que hem recuperat. Representa que es coneixen a una festa, ells s'amaguen, diguem, per enrotllar-se i els troben a mig fer, com? amb la copa a la mà.
Siempre pasan cosas maravillosas.
Y una de ellas es brindar con Freixenet por todos ustedes. Felicidades.
Felicidades.
En Navidad siempre pasan cosas maravillosas, ¿eh? Diu Sharon Stone. És l'anunci de l'any 1992, protagonistes d'altres anys d'anuncis de Freixenet: Shakira, Demi Moore, Gabino Diego, Pierce Brosnan, Meg Ryan, Penelope Cruz, Kim Basinger o Ana Obregón. Però el primer, la primera gran estrella d'aquests anuncis, quan van fitxar i van dir apostem per fer aquest tipus de publicitat, va ser Liza Minnelli.
Hola, soy Liza, y Liza Minnelli. Les deseo con mi show y Carta Nevada unes felices fiestas.
Quin any era això, Maria?
1977.
1977.
I ara ella comença a cantar. Bé, aquests eren els anuncis.
Això, Pep, 1977, fa dos anys que s'ha mort Franco, no? I per Nadal resulta que surt Liza Minnelli per la tele, no? Vull dir que a veure...
Sí, sí. El glamour sempre els ha acompanyat. Escolteu, als anys 90 aconsegueixen que una astronauta russa, la Elena Kondakova, brindi amb cordó negre una marca de Freixenet des de l'espai exterior, eh?
Clar, dues marques, sentia Carta Nevada abans i cordó negre, dues marques de Freixenet, diguem que van ser molt populars en el seu moment.
I el 2007 o 2008 porten el Martin Scorsese a dirigir un anunci.
No s'hi posen per poc. Amb Codorniu també ha estat, evidentment, molt implicada en la publicitat. No ha fet servir tant aquest reclam dels VIP com ha fet servir Freixenet. Més aviat ens ho hem d'imaginar com imatges de gent anònima, celebrant, brindant, abraçant-se, fent família, no? El que sí que han fet és allò de lletra adaptada, una cançó que tots tenim al cap. Doncs, escolta, li canviem la lletra i que faci anunci. Del Conte Partiró, que van fer servir per un anunci de l'any 1997, i també els dona molt joc, no només això de fer canvis de lletres i adaptar-les, el nom d'un dels seus caves, no? L'hem citat abans, Anna de Codorniu, personalitzen aquesta marca en moltes de les publicitats que fan.
Ella siempre busca lo mejor y hoy se lo merece porque finalmente ha llegado el día, su momento.
És única, i van enfocant, diguem, no, l'etiqueta del cava, fent veure primer que potser és una dona, no, l'Anna de Codorniu, i al final doncs és el cava. Un anunci de l'any 2012, per posar quatre exemples del que ha sigut la publicitat en aquestes dues empreses.
Ben Martí, a l'inici deies, per exemple, coses que tenen en comú Freixenet i Codorniu. Han patit el boicot al cava, s'han posicionat també amb el procés. Parlem una mica d'això, el boicot al cava, perquè el boicot al cava comença molt abans de l'1 d'octubre i dels fets del 2017, eh?
Està entorn de la consulta del 9N. De fet, alguns mitjans espanyols ja titulaven, en fi, convidaven el boicot a partir de l'any 12-13, i de fet algun efecte va tenir. Es discuteix molt realment si la pèrdua que van patir d'ingressos en aquests anys aquestes companyies era bàsicament fruit del boicot, i havia també perquè el sector no passava el seu millor moment, la crisi econòmica del 2008 els va trastocar, però algun efecte sí que van tenir, i van generar una autèntica histèria dins de les companyies, que per altra banda, tant una com l'altra, no tenien cap mena de complicitat, podríem dir, amb el sobiranisme. Són famílies molt conservadores. Van patir la Guerra Civil, les van avinear amb el règim de Franco. Franco dirigeix l'ofensiva contra Catalunya des del castell de Raïmat, que és de la família Reventós, dels Codorniu. Llavors ells es desviuen perquè el general estigui còmode i li fan prometre que un dia visitarà les caves. I l'any 49 hi ha una visita del Franco a les caves, on pot degustar els productes amb una, la bodega on hi ha els productes més preuats, que és la bodega del general Franco. Per la vinculació amb el règim era bastant clara. En el cas del Freixenet, doncs la veritat és que no sé si la vinculació tan clara amb el franquisme, però sí que la família havia patit la, la repressió de grups incontrolats durant la guerra, van assassinar el propietari i el seu, un germà seu i l'hereu, allò va trastocar molt a la família, i la família sempre ha manifestat posicions molt conservadores.
Sentim José Luis Bonet de Freixenet, el Cafè d'Idees de Gemma Nierga, Televisió Espanyola.
Perquè el procés, jo tinc la idea de que ha sigut que una minoria molt, molt ampla dintre de Catalunya ha imposat el seu criteri políticament als altres que no pensaven com ells, no? I això és el que jo crec que ha passat en part, no? Llavors, el primer és parlar amb normalitat els catalans entre nosaltres, amb la resta dels espanyols també amb normalitat, i recondir això a una situació de normalitat que en aquest moment no hi és.
Bonet actualment és president de la Cambra d'Espanya.
La Cambra d'Espanya, que és la suma de totes les cambres de comerç d'Espanya, eh?
I ha tingut algun conflicte amb la Cambra de Barcelona. És una persona molt intel·ligent, molt afable en el tracte, això s'ha de dir. A vegades que he parlat, doncs, diu molt encantador, però molt conservador, i durant el procés va representar el sector dels que manen més hostil a un possible conflicte amb l'Estat, això és evident, i ha mantingut aquest discurs durant tot aquest temps, fins al punt que en les eleccions del desembre del 17, després de les eleccions que es van fer sota el règim del 155, ell va acollir, en plena campanya electoral al Parlament, un acte del Partit Popular, vaja.
Home, mira, són unes eleccions que avui fa 5 anys justos, del 21 de desembre de 2017, són les eleccions que acaba guanyant Ciutadans, i ell acull un acte del Partit Popular.
Amb el Mariano Rajoy...